migdia, amb Joan Trias.
Torna a pujar de nou el preu del carburant i la inflació, a més, també fa pujar la despesa en la cistella de la compra, també de nou. I qui ho paga tot plegat, com sempre? La ciutadania. L'ajuda dels famosos 20 cèntims per la benzina sembla ser, doncs, que no sorgeix l'efecte desitjat. De fet, no només això. Les benzineres han passat d'ingressar 19,8 milions al dia durant l'abril de l'any passat, mentre que durant el mateix mes d'aquest any n'han ingressat 33,7 milions d'euros, és a dir, un 70% més. A més, durant les primeres setmanes d'aquest estiu sembla que s'hi ajuntarà un altre problema que afectarà a uns aeroports que, segons apunten, no estan preparats per tanta demanda. Unes companyies aèries que tornaran a practicar el famós overbooking i unes autopistes que no aconsegueixen xuclar la quantitat de cotxes que es mouen en època festiva. Ens espera, doncs, un estiu prepandèmic, però calent, i no només per la temperatura. La inversió i la previsió haurien de ser les armes més contundents per part de la política i la gestió per fer-hi front, però vistos els últims números, i la cosa sembla que no millora, però de cara al setembre, amb una taula de negociació més que aturada entre el conseller Cambray i els sindicats d'educació. Com va dir aquell, que Déu ens agafi confessats. Un minut i mig que passa de les dues del migdia, i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 10 de juny i aquesta hora.
Muy importante para Cataluña es que su industria vuelva a estar donde tiene que estar.
Falta aquella cultura de meritocràcia que no s'acaba d'imposar, falta una transparència en els processos de selecció.
Les restriccions estan ja pactades i planificades, ja la de Sant Joan.
El que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat.
No podem avalar aquestes actuacions, que el que necessita la gent és certeses, el que necessitem és que realment les inversions s'executin.
No? I és un espai que ha de ser també educatiu, que és educatiu, no? Allà s'aprenen hàbits de vida i d'alimentació saludables.
They are shouting in the corridor.
Hemos llegado dos equipos de la misma forma a esta final y que todo está al 50%.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les dues del migdia i nosaltres comencem programa, com sempre, fent una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Estem a les portes d'un cap de setmana que serà molt calorós arreu de Catalunya. Pugen les temperatures respecte a les que hem tingut aquests últims dies i més que pujaran de cara a començaments de la setmana entrant. Tant dissabte com diumenge esperem màximes entre els 28 i els 30 graus a la costa i entre els 30 i els 35 a la resta del país, les més altes cap al Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre interior de comarques de Tarragona. Per tant, doncs, cap de setmana de calor intensa, tot i que encara estem a la primavera. Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda estan creixent núvols cap al Pirineu, però no donaran cap mena de precipitació. Demà a la tarda sí, i diumenge seran una mica més extensos, però només afectarien comarques del Pirineu i diumenge a la tarda algun punt de l'interior. La setmana que ve ja ens podem preparar a passar calor perquè les màximes a l'interior sobrepassaran els 35 i podrien arribar ben bé fins als 38 o 39 graus, i a la costa sobrepassar els 30 de màxima, amb molta calor i també amb xafogó al litoral.
Doncs sembla que ve calor i molta calor. Gràcies, Jordi. A aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip, a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I us comencem explicant avui que l'IPC ha pujat dues dècimes a Catalunya el passat mes de maig i es situa ara mateix en el 8,2%, segons les dades que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'abril va ser del 8%, després que el març assolís un nou rècord del 9,5%. A tot Espanya, la taxa de variació anual de l'IPC durant el maig ha escalat fins al 8,7%, és a dir, quatre dècimes més que el passat mes d'abril, degut a l'increment de preus en el transport i els aliments aliments i begudes no alcohòliques, entre altres.
I l'IDESCAT confirma el creixement anual del 6,4% de l'economia catalana, és a dir, 8 dècimes més que la mitjana europea.
Així doncs, es confirmen les estimacions de fa unes setmanes de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IDESCAT. Es tracta del mateix increment de l'economia espanyola i 8 dècimes més que la mitjana europea. Segons el mateix IDESCAT, l'augment del PIB s'explica per l'evolució de la demanda interna i, en particular, per l'increment en el consum de les llars. A tot això, les exportacions a Catalunya van créixer un 16,4% i les importacions prop d'un 8%.
Més de 1.350 joves d'entre 18 i 29 anys es beneficiaran de l'ajut de 13.500 euros del Departament d'Empresa i Treball per fomentar l'autoocupació.
La conselleria destina més de 18 milions d'euros de la línia i incrementa el pressupost un 83% respecte a l'inicial per donar resposta a les sol·licituds. L'objectiu és que aquests joves es donin d'alta i es mantinguin com a persones treballadores autònomes com a mínim durant un any de forma ininterrompuda.
I el que també marca un nou rècord és el preu de la benzina després de 7 setmanes consecutives a l'alça i ja supera els 2 euros, tot i el descompte de 20 cèntims imposat pel govern espanyol.
Concretament, el preu mitjà del litre de gasolina aquesta setmana ha estat de 2,048 euros, registrant una pujada del 4%. Aquest preu, que inclou els impostos, encara li hem de descomptar els famosos 20 cèntims. Si ho fem, el preu acaba sent de mitjana d'1,848 euros, que fins ara havia estat el preu més alt de la gasolina en la sèrie històrica. El dièsel ha pujat un 3,45% i se situa en 1,916.
Passen 6 minuts de les 2 del migdia. El 12 de juliol, el Cercle d'Economia votarà qui serà el nou president de l'entitat empresarial. Avui els dos aspirants a substituir Javier Faus, que són Jaume Guardiola i Rosa Canyades, han fet oficial els membres que formaran part de les seves juntes i han detallat els seus projectes. Les presentacions corresponents les han fet al bell mig de Barcelona en dos hotels continguts coneguts de Passeig de Gràcia. Connectem amb la Judit Casellas, que ha seguit, ja ho direm bé, les presentacions. Judit, bona tarda.
Bona tarda, sí, Joan. Què pot dir el nou president del Cercle d'Economia i avui, com deies, els dos candidats han entrat als seus equips.
Judit, però qui acompanyarà la candidatura de Jaume Guardiola i què la caracteritza?
Guardiola està acompanyat de noms coneguts com Mercè Conesa, actualment presidenta de l'Incasol i presidenta del Port de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, també de l'escriptor Jordi Amat o del politòleg i director del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Pol Morillas. També de Teresa García Milà, que està consellera de Repsol i directora de Barcelona School of Economics. Aquest perfil heterogeni de persona és el que ha volgut destacar precisament Guardiola.
Aquesta és la junta que m'acompanyarà. Crec que és un bon resum de gent que està en els mons que ens interessa que hi siguin, gent forta en el món de l'economia, a l'economia, diguem-ne, tradicional, al món industrial, d'empresaris, propietaris d'empresa, directius, gent també vinculada a la nova economia, que està emergint a la ciutat, gent vinculada al món científic, en definitiva una de les bases de l'economia d'aquest país.
Guardi ha parlat dels tres principis, que són els que vol que regeixin el seu mandat si guanya, aconseguir acords a tots els nivells, tenir una mirada i també la independència del Cercle d'Economia.
Judit, fem una cosa. Sembla que no és possible de moment aquesta connexió. Tornem a reprendre la notícia en uns instants. De moment, prou, us expliquem a aquesta hora més coses. Va. Doncs ja hem pogut reprendre aquesta connexió. Ens deies, Judit, que el mateix Guardiola ha parlat dels tres principis que són els que vol que regeixin el seu mandat, eh?
Sí, exacte. Vol aconseguir acords a tots els nivells, tenir una mirada a llarg termini i la independència del Cercle d'Economia. A més, vol impulsar la participació dels socis del Cercle. I ja per acabar, recordem que actualment és president de la Comissió Econòmica del Barça i ha dit que si guanya, deixarà el seu càrrec.
I com dèiem, Jaume Guardiola, que competeix amb Rosa Cañadas, que aspira a ser la primera dona que presideix el Cercle d'Economia. Cañadas aposta pel talent jove. Per això, 5 dels 15 membres que l'acompanyaran són menors de 40 anys i d'aquests, 2 menors de 30.
Sí, creu que l'empenta dels més joves juntament amb l'experiència i la trajectòria dels sèniors és el mix perfecte perquè Catalunya pugui tant impulsar i atraure startups com també avançar en la digitalització de les empreses tradicionals.
Que este es uno de los temas muy importante para Cataluña, es que su industria vuelva a estar donde tiene que estar, ¿no? Y para esto pues hay transformaciones en estos próximos años que van a llevar o no llevar a donde tiene que ir esta nueva industria.
L'acompanya no com Marta Plana, que ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional a Silicon Valley, Gerard García, impulsor del Cercle Jove, o Jorge Laseras, que està president de Yamaha. Dels 15 membres que l'acompanyen, 9 són homes i 6 són dones, sense comptar-la a ella. No és una candidatura 100% paritària, però s'hi acosta, i per Cañadas ja és suficient perquè diu prefereix parlar de valia que de xifres. I recorda que al Cercle només hi ha un 15% de dones.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Això pel que fa al Cercle d'Economia. Anem, però, també cap a la Cambra de Comerç de Barcelona, perquè asseguren que la Llei d'Igualtat de 2007 no ha aconseguit els seus objectius i que és necessari que Europa exigeixi un 40% de dones als consells d'administració de les grans empreses. Totes les empreses que cotitzen en borsa hauran de complir aquest objectiu d'aquí a 4 anys, és a dir, el 30 de juny del 2026, i d'aquesta manera en queden exemptes les petites i mitjanes empreses amb menys de 250 empleats. Anna.
En aquest sentit, la presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, Roser Xalabarder, ha reiterat que fins que la llei no s'imposa, les coses no es porten a terme. També ha detallat alguns dels motius pels quals la Llei d'Igualtat no ha funcionat.
Perquè ens falta aquella cultura de meritocràcia que no s'acaba d'imposar, falta una transparència en els processos de selecció, falta perspectiva de gènere en les empreses i les organitzacions, falta una corresponsabilitat que permeti a les dones que no hagin de parar la seva carrera professional.
La també vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç ha reiterat que la igualtat va lligada a la qualitat i que està comprovat que quan hi ha una dona en el lloc de decisió hi ha més dones en els consells de direcció perquè sabem on trobar-les.
Canviem de qüestió perquè Trànsit posarà carrils addicionals i restringirà el pas de camions unes determinades hores a l'AP7 per Sant Joan.
Aquestes mesures també es podrien adoptar durant els caps de setmana del mes de juliol. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge.
Les restriccions estan ja pactades i planificades, hi ha la de Sant Joan, i després a tots els caps de setmana de juliol també hi haurà restriccions degut al gran moviment que presenten aquests caps de setmana, perquè s'afegeix trànsit internacional i trànsit de l'opressió estret.
Pel que fa als avançaments entre camions, Llatge ha apuntat que en certs casos, quan hi ha un carril addicional, hi ha limitacions que poden variar.
I el govern espanyol ampliarà el tram de la P7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta amb un tercer carril.
Segons ha apuntat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports i Mobilitat, Xavier Flores, el projecte estarà enllestit aquest any.
El que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió, puguem superar per un altre costat, o sigui, per tant, és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
Flores també ha apuntat que s'adaptaran els accessos entre l'A7 i l'AP7 perquè les dues vies puguin estar millor connectades.
I a tot això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat de paraules les propostes del govern espanyol sobre el quart cinturó del Vallès, que aquest divendres presenta la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Jo crec que no podem avalar aquestes actuacions, que el que necessita la gent és certeses, el que necessitem és que realment les inversions s'executin, no? I per tant cal trobar altres fórmules de gestió de les inversions de l'Estat. Hi ha un problema polític de fons, i és que l'Estat està pensat de forma radial.
En aquest sentit, tot i que l'executiu de l'Estat ha informat que hi ha un acord amb la Generalitat i els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B40, Aragonès ha assegurat que aquestes propostes no estan sustentades en cap acord concret i que, per tant, són només paraules.
Per cert, el líder del PSC, Salvador Illa, veu injustificat que el Departament de Territori hagi plantat avui la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez.
Territori ja ha dit que el fet de no anar a la roda de premsa de la ministra és una mostra de rebuig per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya.
I encara us parlem en tema en qüestions de mobilitat, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona considera insuficients les mesures impulsades per la Generalitat per evitar la congestió a la xarxa viària metropolitana.
Per aquesta raó, reclamen al govern mesures urgents, concretes i decidides per reduir els embussos. Demanen que s'executin els carrils bus pendents, que es creïn noves zones d'aparcaments a les estacions ferroviàries i també reclamen que el port de Barcelona pugui obrir les 24 hores del dia els camions per així poder agilitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies.
El 88% dels infants d'I3 de Barcelona, d'infantil 3, entren a la seva primera opció.
Així ho exposen les dades del Consorci d'Educació de Barcelona. Pel que fa a la secundària, el percentatge d'alumnes que entren a la seva primera opció baixa al 84%. Per cert, que el 56% de les famílies han escollit l'escola pública a l'etapa infantil, mentre que el 71% ha fet la mateixa tria pel que fa a l'institut. Pel que fa a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, s'han ampliat els sistemes de detecció prèvia i aquest any han suposat el 20% de les sol·licituds d'infantil 3.
I segons un informe de l'ONG Educo, dels 2 milions de nens i nenes que estudien primària a tot Espanya, només 716.000 es queden a dinar al menjador escolar de forma gratuïta. Per això, des de l'organització, fan una crida a les administracions a apostar per un servei de menjador universal i gratuït on hi tinguin accés tots els nens i nenes.
La directora general adjunta de l'ONG Educo, Guiomar Todó, ha explicat a Radio Estel que l'estona que passen els alumnes al menjador també forma part de la seva educació.
I és un espai que ha de ser també educatiu, que és educatiu, no? Allà s'aprenen hàbits de vida i d'alimentació saludables, però també es treballen qüestions que dintre de l'aula seria complicat, no? Treballar-les, com millorar la convivència, treballar temes d'educació emocional, i a més és un instrument de conciliació per les famílies.
Todó ha explicat que han enviat l'informe al Ministeri d'Educació i a les conselleries de les diferents comunitats autònomes perquè puguin estudiar la proposta. Calculen que la gratuïtat del menjador escolar suposaria un cost anual en el conjunt d'Espanya d'uns 1.600 milions d'euros.
I encara parlem d'ensenyament, perquè després de 9 dies de vagues i manifestacions de docents, la comunitat educativa no ha arribat a un acord i davant la Conselleria d'Educació, Comissions Obreres, ha impugnat el calendari escolar del 2022-2023.
Argumenten que hi ha un excés de dies actius a l'educació infantil i primària que no compleix amb la Llei d'Educació de Catalunya. D'altra banda, també impugnen la mesura per no haver estat consultat prèviament amb els representants dels treballadors. És per això que el sindicat ha demanat la nul·litat i la suspensió cautelar de l'ordre.
I a Catalunya, més de 40.000 estudiants s'han matriculat a les proves de la selectivitat que es faran entre els dies 14 i 16 de juny.
Aquest any se n'han matriculat 782 més que l'any passat. A més, les proves d'accés a la universitat d'aquest any tornen en el format previ de la pandèmia de la Covid i es faran al llarg de 3 dies.
I d'altra banda, el govern preguntarà per escrit als alumnes l'idioma per fer la selectivitat?
El Consell Interuniversitari de Catalunya ha decidit que facilitarà l'opció en castellà només per als estudiants que ho demanin mitjançant un formulari anònim que s'omplirà el primer dia de les PAU abans de la primera prova. Aquesta és la solució que planteja el govern català per afrontar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va assegurar que prioritzar el català vulnera els drets dels alumnes.
I en plana internacional, el Marroc assegura que l'aplicació del full de ruta pactat amb Espanya per la millora de les relacions bilaterals està avançant a un ritme molt satisfactori.
Enmig de les tensions amb Algèria, el portaveu de l'executiu marroquí, Mustafa Baitas, ha subratllat que els assumptes són tractats per ordre de prioritat i ha afegit que la visió sobre el procés serà més exhaustiva un cop vencin els terminis establerts, segons ha pogut recollir l'agència estatal marroquina de notícies, que es diu MAP.
I la Moncloa, tot plegat, nega cap relació entre el gir del govern espanyol sobre el Sàhara i l'acostament al Marroc amb un suposat xantatge al president espanyol Pedro Sánchez, fruit de l'espionatge en Pegasus. Són declaracions de la mateixa portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
Mire, estamos en Andalucía y creo que se ha visto de unas semanas a esta parte cómo han mejorado las relaciones en el flujo migratorio de personas, pero también las relaciones comerciales, el interés en este caso de Andalucía, de Ceuta, de Melilla o de Canarias en relación a Marruecos.
I és que, de fet, el president del govern espanyol ja va negar qualsevol relació entre l'espionatge al seu mòbil i l'acceptació per part de l'Estat de la proposta marroquina per una autonomia al Sàhara en detriment del referèndum que consta a les resolucions de les Nacions Unides.
D'altra banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha viatjat cap a Brussel·les per buscar una resposta conjunta al possible incompliment dels contractes per part d'Algèria. Álvarez planteja denunciar el país pel trencament dels tractats amb la Unió Europea.
I canviant de qüestió, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha tret ferro a la ruptura entre el PSOE i els seus socis de Podem i Esquerra en la votació de la llei de l'audiovisual.
Calviño afirma que, tot i aquesta discrepància, la coalició no perilla. I també ha assegurat a Catalunya Ràdio que li ha sorprès que Esquerra passés del sí al no a última hora.
Es una buena ley para el sector, es una ley que nos va a permitir impulsar la inversión, atraer inversión extranjera también, impulsar la producción independiente, los proyectos liderados por mujeres, reforzar también la financiación de la televisión pública y por primera vez que entren las plataformas digitales en este marco regulatorio.
Segons Calviño, el seu govern ha aconseguit una llei que multiplica per 4 el finançament de les productores independents.
I l'Agència Catalana del Consum ha sancionat amb més de 977.000 euros 14 entitats financeres per haver abusat de les targetes Revolving. N'han parlat el director de l'Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias.
No hem trobat absolutament ningú que compleixi fidedignament els drets dels consumidors de Catalunya. Això és quelcom, doncs, que insistim que la nostra activitat i la finalitat última és corregir conductes i, dos, conscienciar el consumidor de que estigui alerta a l'hora de prendre segons quines decisions econòmiques.
El director de Consum ha recalcat que la finalitat de la campanya és corregir conductes i conscienciar els consumidors perquè estiguin alerta davant d'un tipus de targetes que són un producte del risc que inciten a la compra compulsiva.
Diversos activistes pel dret a l'habitatge exigeixen a la Generalitat que apliqui la normativa antidesnonaments i sancioni tenidors que es neguen a oferir lloguer social a famílies vulnerables.
Els activistes exposen que és obligació de la Generalitat a qui, a través de l'Agència Catalana del Consum, ha d'obrir expedients corresponents i multar a qui se salta la llei, i els activistes afirmen que no s'ha posat cap multa. Diverses persones convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca catalanes s'han citat aquest divendres a la seu de l'Agència Catalana del Consum, on han entregat denúncies de diversos casos en què no es compleix la llei.
I pel que fa a la Covid, continua baixant el nombre de crítics als hospitals catalans, però per contra, Salut ha fet públic que s'han registrat més d'un centenar d'ingressats.
El departament ha donat a conèixer que avui hi ha 142 ingressats més per Covid respecte a l'últim balanç, que va ser aquest passat divendres. Concretament, hi ha 1.247 ingressats als hospitals catalans. Tot i així, a les unitats de cures intensives, la xifra creix, i avui hi ha 28 crítics a les unitats de cures intensives, 4 menys que en el darrer balanç.
I el departament també ha informat que s'han notificat 69 morts més per Covid des de la setmana passada.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió torna a situar-se per sobre de l'1. Ha pujat 15 centèsimes des de l'última vegada que es va actualitzar i ara es troba en l'1,05. D'altra banda, el risc de rebrot també puja, ho fa 7 punts i arriba als 280. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus, però aquest passat dimarts no es van actualitzar les dades per un error tècnic.
I bones notícies que ens arriben des de l'Hospital de Bellvitge, que aquest dijous va celebrar el seu primer dia sense cap malalt de Covid a les unitats de cures intensives.
Tot i l'alegria per aquesta dada, el personal mèdic ha recordat que no s'ha de baixar la guàrdia. Encara hi ha alguns pacients ingressats a la unitat de semicrítics i d'altres a la planta, però en els darrers dies no s'ha produït cap decés.
Notícia que ens arriba de darrera hora, Anna. Ferits els treballadors d'un festival musical de Galícia.
Sí, exacte. 4 treballadors han quedat ferits, un d'ells de gravetat, després d'ensorrar-se a l'escenari del festival de música O Son do Camiño, que muntaven a Santiago de Compostela. L'operari ferit greu ha estat hospitalitzat i ara s'investiguen les causes de l'esfondrament.
I aquest matí els bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal de Pujerra, a Màlaga, que cremava des del passat dimecres.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha informat que ja s'ha declarat el nivell 0, cosa que suposa que el sinistre ja no afecta nuclis urbans ni tampoc a persones. De moment, l'incendi ha afectat unes 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 2.000 persones que ja han anat començant a tornar als seus domicilis un cop s'ha estabilitzat l'incendi. El ministre ha recordat que la mateixa zona ha patit un període molt curt de temps dos incendis forestals molt virulents en relació al que va tenir lloc al setembre del 2021 a Sierra Bermeja, on van cremar 10.000 hectàrees, i ha afegit que cal fer polítiques públiques per evitar aquests desastres.
I tornem a parlar de Barcelona i de mobilitat, perquè continua augmentant el nombre de viatgers al metro de la ciutat comtal. Aquest abril l'han utilitzat 30.350 milions de persones. Això és un 46,5% més que l'abril de l'any passat.
Tot i així, si es compara amb el mateix període del mes de l'any passat, del 2019, perdó, és que l'any abans de l'esclat de la pandèmia les xifres són inferiors concretament d'un 13%. Pel que fa al bus urbà, més de 15 milions de viatgers el van agafar per moure's per la capital catalana, i al conjunt de Catalunya 21 milions de persones van agafar el bus per desplaçar-se.
I Andorra inaugura un dels ponts penjants més llargs del món.
El pont tibetà de Canillo, en què s'han invertit un total de 4,6 milions d'euros i amb una longitud de 603 metres, ha obert aquest dijous al públic. El primer dia d'obertura ha rebut 800 visitants en el marc de les seves portes obertes. A partir de demà, però, l'entrada ja serà de pagament i costarà 12 euros.
I per últim, us expliquem el canvi de mural del Primavera Sauna de Colau. Isabel Díaz Ayuso ja no són les que es fan un petó, ara se'l fan Pep Guardiola i José Mourinho.
El petó entre l'entrenador del Manchester City i el de la Roma imita el del dirigent soviètic Leonid Brezhnev, i el de la República Democràtica d'Alemanya, Erich Honecker, que va pintar Dmitri Rubel al mur de Berlín. Als marges hi ha un text en rus que s'hi pot llegir: Senyor, ajuda'm a sobreviure en aquest amor mortal.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Obrim plena de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
L'hotel de Barcelona, on ahir va haver el segrest d'un home, recupera la seva normalitat. Alguns dels hostes han manifestat haver passat por i asseguren que sempre recordaran aquestes vacances.
Els hostes de l'hotel Acta, a Triomf Palace de Barcelona, situat a la Gran Via, continuen sorpresos amb el que va passar ahir. El telèfon 112 va rebre a les 9 de la nit un avís d'una possible persona retinguda i emmordassada en una de les habitacions de l'hotel. Ràpidament, la policia catalana va desplegar un ampli dispositiu per revisar habitació per habitació de manera minuciosa. És el cas de la Dània, una hosta de l'hotel, a qui li van mirar sota, fins i tot sota el llit i sota les catifes, i ha explicat que va passar molta por pels trets i els crits.
They are shouting in the corridor.
Ells estaven disparant al passadís en altres habitacions. Això va ser terrorífic per nosaltres. No entenem l'espanyol, però després que arribés la policia, algú que parlava anglès va tranquil·litzar-nos i va intentar explicar-nos la situació.
I don't understand, calm down and understand the situation.
En Rudy i la Janet són una parella del Canadà que estan passant uns dies en aquest hotel i han explicat que seran unes vacances que mai oblidaran.
Oh, it's very exciting. Yes, very exciting. We had no idea what was happening.
Va ser molt excitant. No teníem ni idea del que estava passant. Estàvem cansats perquè havíem de matinar i la gent mirava des de la porta dient que hi havia la policia. Ells ens van dir que baixéssim al lobby i vam esperar uns 20 minuts.
And I almost had my shorts on.
Continua la investigació dels Mossos d'Esquadra, que segueixen buscant entre dos i tres possibles implicats en el segrest. De moment, només han detingut el captor.
I anem cap a Tarragona, on us expliquem que a 6:15 de la matinada s'ha posat en marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana contra dos grups criminals especialitzats en el tràfic de drogues.
En l'operatiu hi han participat entre 200 i 250 agents, una unitat canina i un helicòpter, que ha blindat pràcticament tot el barri de Camp Clar. Durant el dispositiu s'han fet 7 entrades i escorcolls i s'han detingut 9 persones per tràfic de cocaïna, heroïna i marihuana. El cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès, dels Mossos d'Esquadra, Ramon Franqués, ha apuntat que hi podria haver més detencions.
Totes relacionades amb els mateixos grups, no els seus caps, perquè esperem que això són dos grups matriarcals i s'han pogut detenir les dues dones que governaven una mica aquest grup, i les possibles detencions que fem seran perquè continuem la investigació o per petits detalls que ens queden altres persones que col·laboraven amb aquests grups.
Segons fonts policials, amb aquestes detencions es donen per desmantellats els dos grups criminals més actius a la zona. En dos casos, les formacions estaven liderades per dones que han estat detingudes. La policia no descarta que puguin haver quedat petits detalls, però en tot cas sostenen que es tractaria de persones que col·laboraven amb aquests.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual al passeig marítim de la Mar Vella de Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada, quan dues joves van trobar-se una noia desorientada i amb greus ferides. Segons ha avançat el caso, la víctima estava sense sabates ni la roba interior. Van alertar la Guàrdia Urbana i la víctima va ser traslladada a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera que la víctima presenti una denúncia. Recordem que la Mar Vella de Barcelona és una zona especialment concorreguda aquests dies per la celebració del Primavera Sound.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Us fem encara un apunt més perquè Laura Borràs acaba d'acceptar la dimissió de la secretària general després de conèixer l'informe d'antifrau sobre el cas del seu fill. Recordem que la secretària general, Esther Andreu, doncs, segons va dir ella mateixa, no sabia que el seu fill s'havia presentat per Uixer i va guanyar la plaça. Secretària general, Esther Andreu, deixa el càrrec, doncs, acceptat per la mateixa presidenta del Parlament, Laura Borràs. 29 minuts i mig, que passen de les dues del migdia, Plana Esportiva.
Esports.
I encetem Plana Esportiva, com sempre, saludant-lo amb ell. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Sergi Roberto, que ha signat aquest migdia la renovació del seu contracte amb el Futbol Club Barcelona. El jugador de Reus ha arribat a un acord per rebaixar-se el salari i adaptar-se a la realitat econòmica que viu el Barça.
Roberto estava citat a la una del migdia a les oficines del club per signar el nou contracte que el vincularà a l'entitat blaurana fins al 2023, completant la que serà la seva 13a temporada com a jugador del primer equip. El futbolista, que ja es troba recuperant-se de la seva lesió, acabava la seva vinculació amb el Barça aquest 30 de juny, i el tècnic Xavi Hernández ha avalat la seva continuïtat per ser un jugador polivalent que el pot fer servir en diferents posicions. El jugador ha acabat rebaixant-se el salari un 60%. D'altra banda, aquest matí la reunió del Barça amb el representant del migcampista Gavi ha acabat sense acord. Ivan de la Penya, representant del jove futbolista, s'ha reunit aquest matí a les oficines del club amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff per negociar la renovació. La trobada només ha durat mitja hora i les dues parts s'han reafirmat en les seves posicions i no s'han produït avenços significatius. La gent del futbolista demana unes condicions semblants a les darreres renovacions efectuades pel Barça i el club blaurana només li ofereix per ara un contracte progressiu, tot i ser conscient que no es pot deixar perdre una de les perles de l'actual plantilla.
I pel que fa a l'Espanyol, David López no continuarà la plantilla del primer equip la temporada que ve.
La notícia arriba després que ahir s'anunciés que el porter Diego López tampoc renovava el seu contracte. David López abandona així el club de la seva vida, format a les categories inferiors de l'Espanyol, posa fi a la seva etapa com a perico després de 8 temporades al primer equip i d'haver jugat 237 partits oficials amb la samarreta blanquiblava. Les llàgrimes del jugador en l'últim partit de Lliga a l'estadi de l'Espanyol ja feien intuir que no continuaria a la plantilla.
Mentrestant, el Girona afronta demà el partit d'anada de la final per l'ascens a primera.
I s'espera que l'estadi de Montilivi estigui ple fins a la bandera. De fet, el club ha hagut d'instal·lar mig miler de seients més per encabir els aficionats que havien comprat entrada, però que per un problema informàtic no se'ls havia adjudicat seient. El de demà, segons el tècnic Michel Sánchez, que ha comparegut aquest migdia en roda de premsa, serà un partit igualat, amb dos equips que hi arriben en el mateix estat de forma.
Hemos llegado dos equipos de la misma forma a esta final y que bueno, que todo está al 50% y que bueno, que mañana es un partido espectacular para disfrutarlo y competirlo al 100% y nada más, que sacaremos nuestra mejor versión.
Durant la fase regular de la Lliga, el Girona no va aconseguir guanyar cap dels dos partits contra el Tenerife, ni a casa ni a Canàries, i el tècnic assegura que aquests dies ha estat polint els detalls que van fallar. Per demà, l'equip gironí no podria comptar amb Darío, Ibra i Boja, que són baixes, segons ha confirmat el propi Mitchell. El partit començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar.
En futbol internacional, el Paris Saint-Germain ha anunciat el fitxatge del portuguès Luis Campos com a nou director esportiu.
Campos hi arriba després de l'adeu de Leonardo. D'altra banda, el club parisenc, l'exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, estarien molt a prop d'arribar a un acord perquè el francès sigui el nou tècnic, on ha avançat aquest matí mitjans francesos.
I en bàsquet, quart partit de les semifinals de l'ACB entre Joventut de Badalona i Barça aquesta nit a l'Olímpic. Una victòria blaugrana els convertirà en finalistes i un triomf de la penya forçarà un cinquè i definitiu partit.
El Barça domina l'eliminatòria ara mateix per 2-1 després de guanyar dimarts el tercer partit i, per tant, si avui torna a superar els badalonins, ja serà el rival del Real Madrid en la final de la Lliga ACB. El jugador blaugrana, Sergi Martínez, té clar que la sèrie s'ha de tancar avui sí o sí.
Va a ser un partido similar al que se ha vivido toda la serie, ¿no? Al final ellos se lo están jugando todo, o sea, nos tenemos que esperar la desesperación por parte de ellos, porque ellos es ahora vida o muerte, y creo que tenemos que ser igual de sólidos y consistentes que el tercer partido. Nosotros queremos cerrar bien la serie, queremos acabar ya en este cuarto partido, no tener que forzar el quinto.
Pel que fa a la penya, confien en l'ambient del pavelló olímpic per igualar l'eliminatòria i forçar el cinquè partit. Andrés Feliz i té esperances, ja que l'equip verd i negre aquesta temporada ja ha estat capaç de derrotar dues vegades al Barça.
Creo que en un momento también tuvimos una gran oportunidad de sacar el partido, bueno, por pequeñas cosas que debemos mejorar, no pudimos, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Como siempre lo digo, necesitamos de toda nuestra persona que vengan a apoyarnos, porque nosotros batallaremos hasta el final, esto no se acaba aquí.
El partit començarà a les 9 i es podrà seguir pel canal Vamos. D'altra banda, encara en bàsquet, aquesta nit el Força Lleida s'enfronta al Càceres en el partit de quarts de final per l'ascens a la CB. Si guanya, es classificarà per a la final a 4, que es jugarà al pavelló de Fontejau de Girona el cap de setmana que ve.
I en bàsquet femení, el seleccionador espanyol Miguel Méndez ha donat a conèixer la llista de convocades per als partits contra Eslovènia i Itàlia dels dies 18 i 19 de juny.
I aniran les jugadores Sílvia Domínguez, Maite Cazorra, Laura Peña, Letícia Romero, Ángela Salvadores, Leo Rodríguez, Caral Casas, Alba Torrents, Maria Conde, Paula Guinzo, Maria Araujo, Irati Echarri, Raquel Carrera i Lola Pendante. Els dos partits que jugaran el cap de setmana que ve han de servir per continuar formant l'equip i consolidant-lo de cara al novembre, que és quan es juga la classificació per a l'Eurobàsquet de l'any que ve.
I pel que fa al món del motor, ja ha arrencat el Gran Premi de Fórmula 1 de Azerbaidjan. Ha començat, com sempre, amb la sessió d'entrenaments lliures, Xavi.
Sí, l'ha liderat el Red Bull de Checo Pérez, que ha fet el millor temps, seguit del Ferrari de Leclerc. Tercer ha estat Max Verstappen i els dos espanyols han fet el quart i cinquè millor temps, Sainz per davant de Fernando Alonso. Max Verstappen lidera ara mateix el Mundial amb 9 punts d'avantatge sobre el pilot de Ferrari Leclerc i 15 punts respecte al seu company d'equip, Checo Pérez. Pérez és precisament l'últim pilot que va guanyar en aquest circuit de Bakú. A les 4 de la tarda es correrà la segona sessió de lliures. Demà a la mateixa hora es farà la classificació i diumenge a la 1 del migdia la cursa. Tot el Gran Premi es pot seguir com cada setmana per DAZN.
I per últim, en hoquei patins, aquesta nit comença la final pel títol de l'Hockey Lliga.
A partir de les 9 i des del Palacio de los Deportes de Riazor s'enfronten Liceo i Reus en el primer partit de la sèrie decisiva d'on ha de sortir el campió d'aquesta temporada. El partit es podrà seguir per Esport 3. Els dos equips es tornaran a trobar el diumenge a les 12 del migdia i divendres que ve la final es traslladarà a Reus per disputar el tercer partit de la sèrie.
Gairebé 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida amb nosaltres el professor Torrents per comentar tota l'actualitat política.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Vuit minuts que passen de dos quarts de tres de la tarda i cada divendres, ja ho sabeu, a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana, però sobretot les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
I si parlem aquesta setmana d'actualitat política, passa sí o sí per unes noves declaracions del cap de files d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, que deia això a principis de setmana.
Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. O sigui, el tarat és qui la va proclamar, no qui va proclamar un tuit, no qui va publicar un tuit, diguem-ne.
Ho feia en una entrevista amb Ricard Ostrell al programa Planta Baixa de TV3 i no és la primera vegada que Rufián es refereix en termes similars cap a l'espai de Junts per Catalunya ni, de fet, de Junts per Catalunya cap a Esquerra Republicana. De fet, ho avançava Nació Digital aquesta setmana i ens ho explicava el mateix Joan Serra a la tertúlia del matí, que Junts prepara una embranzida del seu sector més independentista, més proper a Laura Borràs, per dir-ho així, que passaria per deixar estar tota la qüestió de la taula de diàleg, intentar tirar pel dret en la qüestió nacional des dels mateixos departaments del país, i inclòs per fer un referèndum cap a la seva militància sobre si cal seguir o no a dins del govern. Tot plegat, una qüestió que preocupa molt políticament i que podria tornar-nos a dur a una tardor calenta.
Sí, així és, i com bé has dit, aquí la clau serà veure quin dels dos grans sectors que té Junts, té diversos grups, però diguem-ne, si ho haguéssim de reduir a dos sectors, qui acabarà guanyant. De moment sembla que ha guanyat el sector de Jordi Turull, que bé, la seva personalitat potser pot haver canviat, i això és lògic i comprensible i humà, diguem-ne, després d'haver estat patint durament, com altres persones, la presó, però si no ha canviat la seva forma de ser en la seva essència, Jordi Turull és una persona que parla, que dialoga i que consensua, i després de negociacions amb les parts que calguin. Per tant, si Jordi Turull, que al final va estar una de les poques sorpreses del congrés polític, diguem-ne, de Junts, agafa les regnes, i agafar les regnes vol dir que la persona que s'ocupi de la secretaria d'organització, que en principi hagués anat destinada a algú de la corda de Laura Borràs, d'acord amb l'acord previ que havien fet ells, pensant Jordi Turull, que tenia menys força de la que finalment ha tingut, que finalment ha tingut més força que Laura Borràs, doncs Jordi Turull probablement no farà aquest referèndum dins de Junts. En canvi, Laura Borràs sí el farà, sabent que si es fa el referèndum, mirin, ara, i sense cap enquesta a la mà, però si es fa el referèndum, llavors probablement guanyarà sortir del govern. Però, en canvi, Jordi Turull, que venia de Convergència i Unió, Convergència Democràtica concretament, doncs és una persona, en aquest cas, que podríem dir, sap quan s'ha de fer oposició i sap quan s'ha de fer govern. I sap, diguem-ne, que gestionar des de dins del govern de la Generalitat es té molt més poder que fer-ho des de l'oposició parlamentària.
Això pel que fa a aquesta consulta que, repetim, podria arribar a fer Junts a la seva militància la propera tardor, però és que si guanyen els partidaris de sortir del govern, jo crec, no ho sé, per això li pregunto al professor Torrents, que se li complica molt la cosa a Junts, perquè recordem que serem a les portes, no només, si es trenca evidentment el govern, serem a les portes d'unes noves eleccions catalanes, però és que a més serem a les portes d'unes eleccions municipals de cara al 2023, on Junts, recordem que ho té molt complicat, de moment no hi ha cap nom per Barcelona.
Sí, sí, a veure, aquí el tema és que el sector, diguem-ne, de Laura Borràs, si vol fer el referèndum, ho voldrà fer durant la tardor d'enguany, diguem-ne. Més enllà, seria un suïcidi polític, no per Laura Borràs només, sinó per la formació política Junts. Però, clar, les lluentors hi són. I les lluentors, com també abans en Joan comentaves, estan també entre Esquerra Republicana i Junts, cosa que no ajuda que hi hagi estabilitat del govern. I això, el tuit aquest que esmentaves, doncs, d'aquesta setmana de Gabriel Rufián, que tothom sap, no cal que hagi hagut aquest estirabot d'aquesta setmana, amb un insult que els polítics, del color polític que siguin, no haurien de dir, quan ha qualificat de tarat, diguem-ne, el president, en el cas Puigdemont. Tothom sap que té tírria, en el cas a Carles Puigdemont, però no d'ara. Recordem que altres tuits durant el mateix procés anaven a la mateixa línia. Per tant, no és que... és a dir, potser s'ha disculpat pel que ha dit, però és el que pensa ara i el 2017, diguem-ne. En aquest cas, podríem dir que té coherència, tot i que els polítics, més igual de quin partit polític siguin, més igual, els polítics no haurien de dedicar-se a insultar, ni tan sols a desqualificar les persones, encara que no utilitzin els insults. Els haurien de dedicar-se a donar suport o a criticar les polítiques públiques, però no a desqualificar les persones, perquè això no forma part de cap ètica, ni cap valor moral, ni de cap creença religiosa.
Sí que voldria aprofitar el que ha passat aquesta setmana amb Gabriel Rufián, que, com deia el professor Torrents, no és res de nou, ja ens hi tenia acostumat, ho ha dit 3 o 4 vegades ja, referint-se a Waterloo, referint-se directament a Puigdemont, o bueno, deixant-la anar amb una dialèctica, amb un discurs, amb una oratòria a la que ens té molt acostumats, Gabriel Rufián, que és aquesta oratòria del tuit, de l'eslògan, no? I volia aprofitar tot plegat per preguntar-li al professor Torrents si ens hem acostumat a això, a la política del tuit.
Bé, que les xarxes socials, diguem-ne, acompanyin els afers polítics està bé, o sigui, això no és negatiu, o sigui, i fins i tot, diguem-ne, ha hagut presidents de govern o primers ministres, o fins i tot presidents de república que ho han guanyat així, però alguns amb nefastes conseqüències per tota la societat. Pensem des de Donald Trump, Estats Units d'Amèrica, a Bolsonaro a Brasil, que ho han guanyat gràcies, diguem-ne, Bolsonaro als WhatsApp, probablement, i en el cas de Trump, a Twitter. Per tant, a veure, les xarxes socials és com la ciència o com qualsevol altre àmbit. Es pot tenir un fi bo, tenir conseqüències positives, o ser instrumentalitzada negativament, diguem-ne, per fer mal. Per tant, no carreguem contra Twitter, en tot cas carreguem contra determinats tuitaires si fan un mal ús, no?, d'aquestes xarxes socials.
Així començàvem la setmana, i la setmana l'hem acabat parlant d'un nou conflicte, de fet, de nou en té poc, però sí que és veritat que ha tornat a sortir als mitjans de comunicació, que és el que ha passat amb Espanya, Algèria, el Marroc, tot plegat per les relacions amb el Sàhara Occidental. Si anem amb la cronologia dels fets, hem d'explicar que just el dia posterior a que Espanya reconegués la sobirania marroquí del Sàhara Occidental, Algèria cridava consultes ja a l'ambaixador de Madrid, si ho recordem. I l'escalada de tensió des d'aleshores ha anat a més, després que abans d'ahir Algèria anunciés el trencament del Tractat d'Amistat i Cooperació Internacional i posteriorment, a més, també trenqués qualsevol relació comercial, o això ha dit, entre bancs d'ambdós països. I atenció, perquè això podria tenir relació amb l'energia que arriba a l'estat espanyol des de, precisament, el país algerià. No sé com ho heu tot plegat, el professor Torrents.
Bé, estem en una qüestió de geopolítica. A veure, hi ha dos possibles, diguem-ne, anàlisis. El primer és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagués tingut en compte com funcionen les relacions internacionals, la política internacional, i no sapigués, diguem-ne, cosa que m'estranyaria molt, però no sapigués, o almenys a través dels seus assessors, que sempre Espanya ha hagut de mantenir un equilibri diplomàtic, polític i institucional amb Marroc i Algèria, perquè del Marroc venia la pesca i venia, doncs, la gestió dels fluxos migratoris, principalment, i en cas d'Argèlia venia, sobretot, el gas. Per tant, mantenir els equilibris, i això ho han fet tots els governs des del 1978 fins ara, doncs, ha estat la, diguem-ne, la, el criteri o la pauta diplomàtica a seguir. Això s'ha trencat recentment, en aquest cas amb aquest, aquesta, diguem-ne, cop de volta, diguem-ne, de Pedro Sánchez, donant, en aquest cas, suport al Marroc en detriment d'Algèlia, encara que després a nivell públic no es digui així, però ha estat així.
Recordem que l'estat espanyol, professor Torrents, en el seu moment va dir que la solució passava sí o sí per un referèndum a Sàhara Occidental, eh?
Hola?
Professor?
Sí, ara, ara. Sí.
Deia que recordem que l'estat espanyol, en el seu moment, deia que sí o sí la solució passava per un referèndum al Sàhara Occidental.
Sí, però en aquest primer escenari, diguem-ne, el tema del Sàhara queda en segon lloc. Torno a dir, és la meva anàlisi del que està passant, no la meva opinió, per suposat, però queda en segon lloc, però per als tres actors polítics. Pel Marroc, òbviament, queda en segon lloc, en el sentit de que el considera que és una autonomia seva, com a molt, però no un altre país, el Sàhara. Per Algèlia, tot i que dona suport als representants del Sàhara, continua quedant en segon lloc, perquè per ells l'important és l'estabilitat del seu propi país. Recordem, els dos països, Marroc i Algèria, són dictadures. No se'ns ha d'oblidar mai això quan se fa una anàlisi política d'aquests dos països. I per part de Pedro Sánchez, o abans el Rajoy, o qualsevol altre president, tampoc ha quedat en primer lloc el Sàhara. El que demostra que això és així, fixi's inclús en els moviments socials, no pensar en els governs. Quantes manifestacions i protestes ha hagut en suport al Sàhara, més enllà de petites protestes ciutadanes? Per altres pobles o països hi ha manifestacions a tort i a dret. Per exemple, sense anar més lluny, parlant d'Orient, hi ha més manifestacions, diguem-ne, a favor de Palestina que no del Sàhara, quan nosaltres tenim relació directa amb el Sàhara pel que s'ha fet a nivell de l'estat espanyol. Bé, l'altre escenari, que aquest no s'acostuma a analitzar, és que en el seu dia, el govern dels Estats Units, i això no ho sabrem perquè està, diguem-ne, no es farà públic, si aquest segon escenari fos cert, per tant no podrem saber-ho, però que el govern dels Estats Units, diguem-ne, hagués fet un acord sota mà amb el Marroc i amb Espanya per la nova posició que pot tenir el Marroc en diversos temes de política internacional. I fer això, aquest escenari seria factible perquè fixem-nos que ja porta temps Espanya començant a comprar gas, diguem-ne, d'Estats Units en detriment d'Argèlia. És a dir, quan s'ha anunciat aquest canvi de política respecte al Sàhara, que se sabia que emprenyaria, i perdoni l'expressió, a Argèlia, s'ha fet després de que Espanya ja portava disminuint el gas que venia d'Argèlia. Per tant, això em fa pensar que potser hi hauria una mena d'acord secret, una triangulació entre Estats Units, Espanya i el Marroc per, diguem-ne, diverses qüestions, diguem-ne, entremans més enllà del propi Sàhara. I, per tant, perquè si no s'entén aquest gir de cop i volta de Pedro Sánchez.
Déu-n'hi-do per on passa la geopolítica. Aquests són els dos temes que avui volíem parlar amb el professor Torrents, la qüestió geopolítica amb el Sàhara Occidental, Algèria, el Marroc i tot el que va passant i totes les conseqüències que pot arribar a tenir, i els tuits de Gabriel Rufián o les declaracions de Gabriel Rufián que hem començat a comentar amb el mateix professor, i la política, si ha arribat a aquest nivell, a la política del tuit. I n'hem parlat un divendres més amb ell, amb el professor de la Universitat de Barcelona, politòleg, sociòleg i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents. Moltíssimes gràcies, com sempre. En tornem a parlar de tot plegat el proper divendres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Bona tarda i bon cap de setmana.
Minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Bé, no sé el guió, posa bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Olma Giró, que ens portes, com sempre, Culturetes.
Culturetes, sí, sí. Ja avanço que ha sortit una mica una secció molt musical, però perquè els divendres passen aquestes coses, hi ha novetats musicals.
M'agrada.
Ara bé, deixa'm dir-te que tal dia com avui, i ara aquí potser sí que et sentiràs una mica gran, perquè tal dia com avui del 1982, fent càlculs fa 40 anys, saps quina pel·lícula es va estrenar per primera vegada a Los Angeles?
Soc absolutament fan.
Saps? Ho saps,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Va, doncs anuncia-ho tu, vinga.
ET, eh?
Molt bé! 40 anys, ja, ja. 40 anys.
40! Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I avui no parlem del Primavera Sound, que ja n'ha parlat tothom.
Sisplau.
Parlarem de novetats musicals.
Gràcies.
Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? De nou.
Molt bé.
No, mira, deixa'm dir-te...
Nostre petit hater.
Sí, petit. Deixa'm dir-te... Una cosa, abans de començar amb les novetats musicals, us en recordeu que parlàvem de la tradició de l'Ocombaia?
Sí.
Doncs aquest cap de setmana, de fet, demà comença el Corpus a Barcelona, durarà fins al 19 de juny.
El Corpus és
dijous. El Corpus Christi a Barcelona, però comença tota la festivitat.
Correcte.
Perquè dura des de l'11 de juny, que és demà, fins al diumenge 19 de juny. Hi ha més de 500 activitats per la ciutat comtal. Llavors, sí que és cert que es fa que una de les més tradicionals és l'Ocombaia, però també hi ha una que són les catifes de flors per tot Barcelona.
Mm-hmm.
Llavors, tradicionalment el que es feia doncs, era per perfumar l'ambient, sobretot quan les trepitjaven, inclús doncs, per transformar una mica com tot molt
aquest
més festiu.
Aquest any aniria molt bé.
Falta-li fa, falta-li
sí,
fa.
Sí, t'ho prometo que fa pudor al carrer de Barcelona. Però bé, com a novetat d'aquesta edició, hi haurà una catifa per primera vegada al carrer Marià Aguiló, al centre cívic El Sortidor, a la plaça de Sarrià i al seminari, això pels qui vulgueu anar, i així una mica, hi ha molts més llocs, però com els més emblemàtics que pugueu veure, catifes de flors per celebrar el Corpus Christi de Barcelona d'aquest any. Sapigueu, Ajuntament de Barcelona, la Casa dels Entremesos, Catedral de Barcelona, Museu Etnològic i de les Cultures del Món, la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, el Centre Cívic El Sortidor, la parròquia de Santa Maria del Remei, plaça de Sarrià, carrer de la Llibertat i plaça de la Virreina.
Això pel que fa a les catifes de flors, eh?
Això pel que fa a les catifes, de flors, sí.
Si voleu veure-ho com balla, ja ho sabeu que a la Catedral de Barcelona sempre teniu el típic i tradicional. Per cert, en teniu un de nou que es fa des de l'any passat també a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que també val molt la pena de veure.
Sí, a 21 llocs hi ha l'Ocombaia.
Déu-n'hi-do.
I res, això, al final l'únic que la festa conclourà amb la tradicional processó del Corpus, que serà el diumenge 19 de juny. Això com informació de servei. Ara anem a les novetats musicals, així rapidet. Primer de tot, anunciar que la Pegatina, el grup de la Pegatina, ha tret l'avançament del seu nou disc, que és molt del seu estil, ja veureu, si coneixeu una cançó, sona molt la Pegatina. Es diu que t'agradi veure'm, i per cert que tot aquest disc...
Si no, tindríem un problema.
Sí, tot aquest disc està fet en català, que això és el primer disc que passa amb la Pegatina, que totes les cançons són en català.
Em gravaré la peix i cal, perquè no tinc ganes d'oblidar aquest salt. Vull plorar de riure, per no res sorfejar la vida, com qui més escollir-me sempre, que t'agradi veure, i hi haurà camins que em tira.
La rumbeta catalana, eh?
Fa divendres, eh?
Fa estiu.
Fa estiu, fa divendres, fa platja...
Fa anunci d'una coneguda...
Marca cervesa. Que no direm, i tothom sap, no ho sap ningú, però ho diu tothom. Ho sap tothom, però no ho diu ningú. Vinga, va, més novetats musicals. Aquesta m'encanta, que és el grup Sopa de Cabra, que ha versionat la seva pròpia cançó, Mai trobaràs, seria una metaversió, però ho ha fet...
Què?
Una metaversió. Si és la
metaversió,
seva,
eh?
Si és la seva pròpia versió, l'estan, si és la seva pròpia cançó i l'estan versionant, llavors és una metaversió, té tot el sentit. Bé, ho han fet de la mà de Buos, de Ginestà i de Tietz, i s'ha de dir que han posat noves entrades a la venda pel concert que oferiran el 26 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. I així sona el Mai trobaràs, la nova versió de Sopa de Cabra, que és preciosa.
No estàs farta d'esperar sempre.
Aquest és el cantant de Buos?
Sí, sí.
Juro que sona la mateixa veu que Pemi Fortuny.
No. Va, semblant, sí.
Sí, la recorda, recorda molt.
És el de Buos.
És veu del Baix Penedès.
El de Buos, eh?
El de Buos.
Està molt bé, està molt bé.
Però posem el volum, que és molt bonica.
Sí?
Sí, va, sí. Va. He portat aquesta cançó, Joan, perquè sé que és especial per
sí,
tu.
Sí, 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 sí. L'has portat per això, eh?
Què vas fer amb aquesta cançó?
Aquesta cançó...
És molt especial, molt bonica.
Amb aquesta cançó vam entrar jo i la meva dona al convit de la boda.
Hosti, és preciós, entrar amb sopa de cabra.
Sopa de cabra i amb aquesta, mai trobaràs el teu príncep blau. Ens agradava aquest tipus d'humor, ja ho saps que som així irònics nosaltres. Va, 2 minuts i mig i arribem a les 3 de la tarda. Acabem amb més musiqueta.
Amb molt bona musiqueta, ja em perdonareu, sé perfectament que no som abril, som ben entrat al mes de juny, però crec que qualsevol dia, qualsevol mes, és un bon moment per posar una cançó tan bonica com Qui m'ha robat el mes d'abril, d'en Joaquim Home. Sabina, però avui porto una versió que és preciosa.
En jo, català, eh?
En català, de la Marató del 2020, que la canta Miquel Moya i la Intana, i és que és preciosa, és com... Bé, és preciosa, escolteu-la. De veritat.
Deixen matalars, humitat i abandó. I quan pels carrers hi passa la vida com un huracà. Un home vestit de gris treu un calendari brut i crida qui m'ha robat el mes de
Gràcies, Olma, carajo.
És preciosa.
Avui tenim el dia xistós.
Va,
un minut i arribem a les 3 de la tarda. Com sempre, gràcies als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris. Informació ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip. I us deixem ja amb Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Qui s'ha endut el mes d'abril? Va.